Són les 10:48, les 17:48, a la remissió. El Consell de Formentera ja té inspector de turisme després d'una convocatòria del 2025 que va fracassar perquè s'hi van presentar 19 aspirants, 17 dels quals van arribar a l'entrevista personal, que era eliminatòria. 5 van superar aquesta fase, tot i això doncs es va saber que havien anat renunciant a aquesta plaça a mesura que se'ls anava oferint. Avui parlem d'aquest nou inspector de turisme amb el conseller de Turisme, d'Innovació, Comerç i Habitatge, Artal Mallans. Artal Mallans, bon dia, benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Hola, molt bon dia, què tal, esteu tots?
A veure, podem dir, finalment, no?, que tenim doncs, aquest inspector de turisme, estem tots doncs, contents, no?
Sí, ara ja sí que podem dir que està contractat, ja firmat, ja té la plaça, és a dir que després de 2 anys d'una tediosa labor de tribunals de contractació, meses, bases i tots els processos administratius i burocràtics que han fet tan lent aquest procés, podem dir que ja està en actiu.
Molt bé. Aquest inspector treballarà tot l'any?
Sí, clar.
Molt bé.
Esperem.
Esperem que sí. No sé si s'ha fet, si s'ha fet una borsa per si de cas... aquesta persona trobés una altra feina o se n'anés, poder doncs, anar cridant els següents?
Bueno, evidentment, quan els processos aquests funcionen de la següent manera, es fa un llistat per ordre de puntuació, el primer va renunciar, el segon ha acceptat i n'hi havia un tercer que bueno, queda en borsa pendent de si es vol més endavant o es pot més endavant treure una altra plaça. Poder-lo cridar i que s'incorpori.
Es vol o es pot treure una altra plaça? Està en les vostres previsions o no?
Bueno, de moment anem a mirar com funciona la incorporació del primer. Creiem que sí que podria ser positiu perquè justament l'àrea d'inspecció no és només a nivell turístic, sinó que l'àrea d'inspecció de tot el Consell està una mica falta de personal. Doncs crec que podria ser positiu incorporar algú més, però bueno, anem passa per passa, perquè això al final no és una convocatòria que, com bé has dit, s'hagi tret avui o fa una setmana, sinó que portàvem 2 anys intentant contractar aquest inspector, i per la part de turisme ja el tenim, però ara hem d'intentar que tota la inspecció del Consell estigui coordinada, perquè al final moltes de les activitats, moltes de les... operacions o inclús construccions que es fan a nivell d'illa tenen alguna relació amb el turisme, és a dir, que encara que no siguin directament pròpies de l'activitat de lloguer turístic, farà falta algun reforç segurament.
D'acord, o sigui que no descarteu contractar aquest segon inspector, però tampoc ho teniu molt decidit.
Bueno, encara, com deia, no és que no estigui decidit, està decidit que se'n volia un, anem a veure com funciona i a partir d'aquí s'han de prendre decisions. No podem tampoc dir com falta personal en contractar amb 20 d'una tacada i que llavors no es pugui donar tota la feina que se'ls hauria de donar.
Mm-hmm. Molt bé, a veure, quin perfil professional té aquest inspector?
Bueno, és una persona amb experiència, ja ha treballat a l'administració pública, crec que coneix bastant bé l'àmbit en el que s'ha introduït i anem a intentar que tota aquesta experiència redundi en un bé per lo que és la qualitat de l'oferta turística que volem donar, per retornar alguna possible vivenda cap al mercat residencial i per també donar una sensació, per una banda, de tranquil·litat, però per una altra banda de compliment i rigor en la llei que tenim vigent i que és el que fa al final que tots funcionem com funcionem.
Molt bé. Entre les funcions d'aquest inspector, quines seran les funcions exactament? No sé si hi ha una fulla de ruta del que ha de fer durant doncs, aquest estiu, aquesta persona, si hi ha doncs, un pla d'inspecció que haurà d'anar doncs, executant.
Sí, bueno, no només en aquest estiu, sinó que ja des de ja estem treballant amb el pla d'inspecció. Hem agafat el pla d'inspecció que vàrem aprovar en el 2024 dins l'àrea, l'hem estat revisant junt amb l'anterior coordinador d'inspecció que teníem. I ara el que volem és veure com podem començar a organitzar tota la feina. És veritat que durant els mesos d'estiu i durant els mesos d'hivern hi ha dos feines diferents, crec jo, que una és més a nivell d'organització, a nivell de promoció també, que hem de donar a conèixer tot el que es farà, tot el que s'inspeccionarà, perquè la gent que hasta ara pensava que, bueno, que com no hi havia inspector que podia fer i desfer, sobretot que quedi clar que ja no tenen aquest marge, que ara l'inspector estarà treballant, i centrar-nos sobretot en els resultats. És a dir, no volem centrar-nos en només posar sancions, que si s'han de posar es posaran. El que volem és centrar-nos en que les coses es facin bé, que al final crec que és el que tots desitjam. No, jo no vull que la gent tinga 30 multes, vull que faci les coses bé. Així que aquesta serà una mica la dinàmica. Treballarem des de despatxos. Traurem expedients anteriors, traurem estratègies i segurament implementarem un mapa de calor on es detecten més activitats irregulars, on es detecten més denúncies, on es detecten més sospites, per poder lluitar d'una forma més eficient, i llavors durant els mesos d'estiu pues, tindrem que controlar que tota aquesta feina prèvia i juntament en ses denúncies que es vagin fent i juntament en inspecció que ja de per si en el dia a dia es anirà fent. Aquesta inspecció segurament, a més, hem de dir que mantindrem el format que ens va agradar de la darrera volta, que era en sortejos. O sigui, no volem que ningú pugui dir que has vengut a per jo, ni naltros, ni els que venguen, no? Mm. Es farà per sortejos, és a dir, que tothom ha de saber què li pot tocar, mm-hmm. i tenint un inspector ja en actiu, pues sabrem que des del principi d'estiu que aquestes inspeccions pues, segurament podran arribar a tothom. Llavors, a més, també una altra de les funcions serà revisar les declaracions responsables de tots els hotels de Formentera, que ja l'any passat ja ho començàrem a avisar, però al final no es va poder fer perquè no tinguérem l'inspector definitivament, que és una cosa, al final, quasi burocràtica, però bueno, al final als hotels també els agradaria poder comptar en que tenen tot com Déu mana i no només amb una declaració responsable.
Molt bé. Aquest inspector, diguem, que estarà enfocat en el tema de l'habitatge turístic, el lloguer turístic, o serà una mica de tot el que té a veure amb el turisme?
La plaça d'inspector de turisme és enfocada a la inspecció turística, és a dir, a la inspecció de les activitats turístiques, no només habitatge, però principalment la funció que li volem donar ara és centrada en el problema que mos preocupa a tots, que és l'habitatge.
Molt bé.
Però això no lleva que tindrà altres responsabilitats, òbviament.
D'acord. D'altra banda, li volia preguntar doncs, un tema d'actualitat, aquest contracte de l'instal·lació de banys públics a zones turístiques. Es tracta doncs, d'aquests 13 banys portàtils, diguem químics, però fixes, i aquest altre bany autolavable que s'instal·larà a la zona urbana d'Espujols. Teniu clar, més o menys, on aniran col·locats exactament, en quins indrets, aquests banys del litoral, sobretot?
Bueno, això és una cosa que nosaltres vàrem demanar fa ja més de 2 anys també, que era una de les queixes que teníem de la gent, dels turistes, inclús de residents, que falten serveis per turista, falten serveis per ciutadà, i els banys normalment són una de les queixes principals, no? La gent major, la gent que té un nene petit, o la gent que, bueno, que no vol anar darrere una sabina a fer les seves necessitats, demanaven d'alguna manera això. I d'altra banda teníem el funcionament actual, que era que la gent havia d'entrar vestit de platja dins d'un restaurant per poder fer servir el lavabo, i bueno, això és una cosa que ja està sortint endavant. He de dir que no és una cosa que es duga des de turisme, doncs jo no tinc el dato concret ni de quants, ni de quan ha costat, ni de on estaran específicament. Sí que em varen demanar que estiguessin a les platges on bueno, pues, per qüestions de logística és més difícil anar a un bany, a les places públiques, perquè al final, com per exemple a les Pujols, perquè hi ha molta gent que està a la platja i que no tenga que entrar vestit de platja per anar a un bany, però no puc dar molta més informació perquè no la tinc.
Molt bé. D'altra banda, li volia preguntar també, ja que el tinc aquí, sobre aquests anuncis d'Airbnb. Bé, sabem que es va arribar amb un acord amb la plataforma al juny. Quants anuncis s'han sol·licitat que s'eliminin? Quants s'han eliminat fins a dia d'avui?
Pues fins al dia d'avui no tinc la dada concreta. Jo sé que en el mes de setembre m'apareix en duien 8 denunciats, però ara mateix també estan pendents de veure tot això com funciona, perquè no només és eliminar anuncis, sinó és veure que els anuncis que es denuncien es puguen eliminar realment. Fins ara teníem només la possibilitat de denunciar aquells anuncis que fossin manifestament il·legals, és a dir, caravanes, barcos, tendes de campanya, que evidentment no tenen cap cabuda dins la legislació i la regulació balear. I, a més, ara tenim el nou pastel, per dir-ho així d'alguna manera, que és el tema del registre únic, que és una competència que està delegada a les comunitats autònomes i estan mirant a veure de quina manera s'ha d'exigir o no s'ha d'exigir un número de registre únic per eliminar anuncis que no estiguen correctament anunciats. Perquè, és a dir, nosaltres exigim que a les plataformes es posi la matrícula, es posi el número de registre
de llicència
que tu tens en el teu allotjament, en el teu habitatge, però s'ha tret un número addicional que és a nivell estatal que d'alguna manera pues, duplica aquesta obligació i contradiu la competència que té delegada la comunitat autònoma, que és la reguladora en aquest sentit, i s'està intentant aclarir això per no produir una situació pues, que al final pels propietaris que diuen mira, ara has de posar aquest número, has de treure un número nou i que això no desemboqui en problemes. Això què vol dir? Que de moment no, seguim en la mateixa dinàmica, que és eliminar anuncis manifestament il·legals, anuncis que durant els mesos d'hivern, evidentment, ningú posa que alquila una caravana per dos dies en aquestes webs. Tampoc és veritat que ara aquests mesos tampoc s'ha fet un seguiment estricte d'aquesta temàtica, perquè bueno, no era la principal preocupació a nivell turístic en els mesos d'hivern, però ara ja que comença a arribar la temporada i que tindrem l'inspector incorporat, tornarem a fer pressió sobre les plataformes perquè no hi hagi anuncis d'aquestos que denigren l'estància dels turistes i la qualitat que volem reflectar en el món de lo que és Formentera.
A veure, sobre això del registre únic, jo entenc que el registre estatal és un número de registre que no comporta o no significa que tu, per tenir aquest número de registre, tinguis tu una llicència municipal per exercir aquesta activitat de lloguer turístic. Per tant, la reflexió és que queda clar que han de figurar els dos registres, no? Els dos números, a l'estatal, conforme pagues els impostos per aquesta activitat o estàs declarat doncs, els teus ingressos, i d'altra banda, la llicència municipal, que l'has de tenir també. Has de tenir dos números, no?
No està tan clar, perquè això és una cosa que està ara mateix en mans de lletrats i de tècnics especialitzats, però al final tu has de tenir els teus documents en regla, però quan fas un anunci no has de treure tota la documentació que tens. Tu has de dir qui ets i se t'ha de poder identificar. Igual que, per exemple, tu tens un vehicle i tens un número de bastidor i tens una matrícula, però visible ha de ser la matrícula. Doncs de la mateixa manera, no podem ni volem fer que la ciutadania, els propietaris d'aquestes vivendes, tinguin que estar fent tràmits innecessaris, i per això ara mateix està revisant a nivell de... Bueno, que no només es desconsella, és una cosa que s'està fent a nivell de govern balear i d'altres autonomies.
D'acord, tot i això, a veure, la Llei de Turisme de les Illes Balears diu que les empreses turístiques han d'exhibir en un lloc de fàcil visibilitat els diferents distintius acreditatius de classificació, categoria, especialització de l'establiment, distintius de qualitat, cabuda i qualsevol altra informació referida a l'exercici de l'activitat. I també el reglament incloure tota la publicitat al número de registre oficial de comercialització, així com número d'inscripció en el registre d'habitatges objecte de comercialització. O sigui, posar dos números tampoc sembla molt difícil.
No, però sí, jo no vull entrar en un debat de què és el que s'ha de posar i què és el que no. Com he dit, això és una cosa que estan mirant a nivell de lletrats i tècnics, de quina és la legislació. Evidentment, nosaltres acatarem la legislació que sigui aplicable en cada moment, però ara mateix això encara no està clar i per això pues, és el que hem dit, que no està clar.
No es pot sol·licitar, per tant, la retirada d'anuncis que no mostrin el número de llicència municipal.
Pots repetir? Perquè...
No es poden sol·licitar l'eliminació dels allotjaments que publicitin doncs, aquest allotjament sense el número de llicència municipal.
Claro, al final aquí estem
només
entrant en
caravanes, etc.
Exacte, aquí el que estem entrant és en un tema de dret una mica més complex. No? Al final, plataformes com s'ha dit Airbnb són un marketplace, són un lloc on la gent va i es publicita i si jo com a administració vaig qui demano que es retiri un anunci, he de demostrar que aquell anunci és il·legal. L'acord que hi havia inicialment era que aquells anuncis que fossin manifestament il·legals, com els que han mencionat, de caravanes, tendes de campanya, barcos i demés, aquestos es poden retirar de forma automàtica i la situació que, com he dit, és que hi ha altres anuncis que no està tan clar si es pot o no es poden retirar i que retirant-los de forma precipitada podríem incurrir en un tema de responsabilitats patrimonials perquè al final li estàs llevant el dret de publicitar-se a una persona que a lo millor està fent les coses bé i per això, com he dit, és un tema que estan mirant lletrats i tècnics des del govern balear i des d'altres autonomies i que amb això nosaltres no modificam. En principi, com hem dit, és un tema de competències. Podríem entrar en un debat molt llarg de què són les competències i per què una administració o una altra s'ha de regular o aplicar o modificar o arreglar alguns aspectes concrets, però jo crec que aquest no és el cas. Al final, nosaltres tenim unes directrius que venen des del govern d'Espanya, tenim unes directrius que venen des del govern autonòmic, que és competent, unes competències que també estan llavors transferides en els Consells Insulars i fins allà és on podem actuar.
Molt bé. D'altra banda, a l'octubre de... Perdó, el PSOE va condicionar el seu suport als pressupostos de 2026 per ampliar, diguem, els serveis de l'oficina d'habitatge, també posar en marxa un sistema de mètriques i seguiment dels preus de lloguer. Quines mesures s'estan prenent o està prevista que es prenguin en aquest sentit?
Sí, en altres oficines d'habitatge... Ja la vàrem desglosar en dos apartats. Tenim, per una banda, l'oficina d'habitatge que es coneixia fins ara, allí en el centre de dia, que és on està la lletrada, que pot assessorar realment els ciutadans que tinguin alguna inquietud, algun problema, algun dubte sobre els seus contractes d'alquiler, sobre els seus drets, sobre ajudes. I, d'altra banda, tenim la tècnica que el dilluns està allí físicament, i el resto de dies està aquí en el centre Sant Francesc que pot també ajudar i assessorar a qualsevol persona, però amb un nivell pues, que no és de lletrat, és a dir, és que assessora, és el lletrat i està allí tots els dies i el tècnic en aquest cas està pues, per donar a conèixer tema de quines són les subvencions, quines són les ajudes, quan es s'obrin els plaços, quina és la documentació que s'ha de portar, però estem també a l'espera d'incorporar una persona més que ajudi la tècnica en la tramitació de totes les ajudes que es sol·liciten i que es donen des del Consell, a més de col·laborar-se en l'abast de la informació per a ciutadans que sol·licitin ajudes a nivell de govern o estatals, i suposam que en el pròxim mes ja estarà ajudant, que de fet ja l'any passat va haver una persona ajudant a la tècnica, encara que no es va estar fent promoció, però evidentment quan diuen que fa falta un reforç per fer les tramitacions es posa reforç.
Molt bé. I sobre l'altre tema, el tema del sistema de mètriques i seguiment del preu de lloguer amb monitorització periòdica, indicadors i evolució...
Bueno, el tema dels preus de lloguers al final és una mica més complicat perquè nosaltres tenim accés a la informació que tenim. Hi ha dades a nivell de CINE i de Cibestat que mos ajuden a treballar amb això. De fet, el govern balear, junt a Cibavi, ja estan fent aquest tipus de mètriques i seguiments, però realment a Formentera tenim una situació complexa perquè no hi ha un mercat fluid d'habitatge. És a dir, tu no vas i dius, vinga, a veure quina és la casa que vull alquilar.
Molts també habitatges llogats sense contracte, entenc que... Bé.
Sí, bueno, això evidentment empitjora la situació. Contractes només en part, contractes que no existeixen, contractes dalt d'una servilleta... Però al final nosaltres no podem accedir a tota la informació perquè és impossible. Nosaltres tenim les capacitats que tenim i sabem quins són els preus, perquè al final encara que no tinguem tota la informació, els preus pues es fan estimacions a partir de les dades que hi ha. Sabem que són alts, però la situació, la veritat, que és bastant complicada, és molt complexa, però no només a Formentera, totes les Balears i ara mateix totes les ciutats principals d'Espanya. Això no fa que no s'hi estigui treballant, això no fa que des de l'Observatori de Dades també tenim les nostres mètriques i estem treballant en reformar l'Observatori per fer-lo més accessible, per fer que la informació sigui més fluida i més transparent, però tot porta temps i feina.
Molt bé, li volia preguntar sobre un altre assumpte. Sobre la xarxa d'11 càmeres web interactives d'alta resolució per reforçar la promoció turística de l'illa i gestionar en temps real la pressió turística als principals enclavaments. Un anunci que es va fer al setembre del 2025. Estarien ubicades en punts estratègics com les Sabines, Ses Illetes, Espujols, Migjorn, Escaló, Cala Saona, Cap de Barberia, el Pilar de la Mola i Es Mirador de Formentera. Estan en funcionament ja aquestes càmeres? Quan es preveu que comencin a funcionar?
No, aquestes càmeres encara no estan en funcionament, s'ha resolt ja la licitació, hi ha una empresa guanyadora que se li ha adjudicat el contracte, tenen de plaç fins al 30 de juny per la instal·lació de les càmeres i bueno, ja han fet algunes visites en els llocs físics de forma presencial per veure com i on exactament hauran de funcionar i estem acabant d'aclarir-ho perquè es puguen instal·lar-ho abans possible i començar no només a comptabilitzar aquestes dades, que és un punt molt important, però sinó també a obrir una finestra al món, el que és Formentera tot l'any, amb una retransmissió en streaming 24/7, 365.
Home, també serà útil, no?, per als residents, per exemple, per, jo què sé, veure com està la platja aquell dia, no?, per veure com està la mà, si cal anar allà, si cal anar a un altre lloc...
Sí, bueno, això per residents pot ser útil, però realment jo crec que residents això no necessitem una càmera per saber-ho. Jo miro un arbre a veure d'on pega el vent i ja sabem quina és la platja que estarà millor. A part, bueno, sí que és una eina, bromes a part, sí que és una eina que servirà a tothom. Evidentment es va treure des de la perspectiva de turisme, però tot el que es fa pels turistes final també redunda en els beneficis ciutadans.
A veure, anem molt malament de temps, però li volia preguntar breument per aquest esdeveniment tan important que tindrem el 12 d'agost a Formentera, aquest eclipsi. Ja vam parlar amb en Jordi Alemany i ens va dir que estàveu treballant conjuntament per fer doncs, una organització eficient. Sabem que serà una època en què hi haurà molts de turistes i sobretot estaran segurament interessats en poder observar aquest fenomen. Com avança això?
Bueno, és un eclipsi que no n'entén d'estratègies de polítiques ni d'economia i que no ha pensat en la desestacionalització i mos ha caigut el 12 d'agost.
Sí.
No li podem fer res, més que celebrar que serem els privilegiats que el podrem veure des de la nostra illa, des de casa, esperar que el temps acompanyi, perquè a més serà just abans de la posta de sol i això implica que res que estigui una mica nuvolat no es veurà. Doncs és un tema delicat. S'espera que hi hagi una massiva afluència de visitants, turistes, per totes les Balears, per poder disfrutar d'aquest esdeveniment. I estem treballant juntament amb el govern balear en seguretat, en tràfic, per veure si s'ha de posar algun control, s'ha de tallar alguna carretera, que segurament es tallaran. Nosaltres, per la nostra part, juntament amb l'Associació Astronòmica, com bé has dit, amb en Jordi Alemany, estem plantejant, bueno, ja vàrem plantejar l'any passat alguna activitat extra per aquest dia concret, perquè a més hi ha bossa pluja d'estrelles, i segurament el que farem serà a la zona del Faro d'Escap posar uns telescopis, posar quizás una pantalla perquè es pugui transmetre si la climatologia no permet que sigui visible des de Formentera i que es pugui veure des d'una altra banda, I llavors, a més, es faran activitats relacionades amb el tema de pluja d'estrelles. Estan encara coordinant-ho tot, estan mirant a veure, parlant amb autoritats superiors de Palma i Direcció General de Tràfic, per veure com s'han de coordinar les carreteres, la salut. Lo important també està molt pendents de, ara no les diré correctament, no, les mesures sanitàries i de prevenció per no fer-se mal quan veiem un eclipse, perquè al final estan mirant directament al sol. M'apareix que era que no es podia mirar més d'un minut seguit l'eclipse en si, que s'han de posar gafes homologades amb una ISO determinada, que el Consell comprarà gafes per repartir entre els assistents, segurament en durant massa escoles, perquè els nenes que no estaran en jornada lectiva en el mes d'agost puguen des de casa seva o des d'on vulguin disfrutar de l'eclipse en seguretat o junten les seves famílies, i estan preparant moltes activitats perquè això siga un èxit i no desemboqui en un caos.
El tema de l'aparcament també serà problemàtic, no? Ho teniu clar, això, pel tema del Faro d'Escap, perquè, clar, és un lloc on s'hi pot accedir només caminant, en teoria.
Per això hem dit que segurament tallarem carreteres, segurament es posaran algun autobús, però al final el Faro d'Escap hem decidit fer una altra activitat allí perquè és la zona més aïllada i és la zona on menys pressió humana esperam que hi hagi de forma natural el 12 d'agost. Evidentment, aquest eclipse es veurà des d'Illetes, es veurà des de Cala Saona, es veurà des del Mirador, es veurà des de qualsevol zona on es vagi a la posta de sol, des de Punta Rassa, Punta Gavina. Hi haurà moltíssimes zones on es podrà veure. És un eclipse que el disco solar estarà tapat completament només uns segons, però durarà quasi una hora i mitja. És a dir, que no és una cosa tampoc que ens haguem de tornar bojos per vull estar allí, en el lloc concret, intentar també tenir en compte que els que vulguin participar en aquestes activitats estar pendents de l'organització, dels autobusos quan es posin, de deixar els cotxes en els pobles o si pot ser a casa. I bueno, intentarem que tot això siga el més fluid possible, però bueno, sabem que el 12 d'agost sí, ja està, no diran el 100%, perquè mai estaven al 100%, però estan molt prop del 100% i serà complicat.
Conseller Artal Mallans, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un molt bon dia.